Vine a aprovar la nova Honda Hornet a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Hola, soy Fernando Cayo, actor de televisión, cine y teatro. En mi profesión, el cabello y la imagen son muy importantes. Acudí al Grupo Insparia porque quería hacerme un trasplante capilar en un sitio de confianza y estoy muy contento con los resultados. Confía en Insparia, los mayores expertos en salud capilar. Pide tu cita de valoración gratuita llamando al 900-696-020 o entra en insparia.es.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Cort Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
Passa un minut de les 10 de la nit. Actualitzem la informació. Bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que la Comissió Europea fa marxa enrere i finalment no suspendrà les ajudes a Palestina, això davant les crítiques de diversos estats membres com Espanya, Bèlgica, Luxemburg o Irlanda, que havien alçat la veu i havien mostrat dubtes. I és que Brussel·les deixava en l'aire tot el pressupost previst i revisava els projectes que s'havien de fer aquest any a Palestina. Doncs bé, finalment, l'última hora és que la Comissió matisa ara la seva posició i aclareix que l'ajuda humanitària està garantida.
Dels temes precisament que hem comentat avui en aquesta tertúlia, aquesta decisió inicial que havia pres la Unió Europea, doncs bé, queda clar que ara la Comissió enrere, la Comissió Europea, volíem dir, perdó, ha fet marxa enrere i no suspendrà aquestes ajudes a Palestina. Això sí, mentrestant, però, creixen les víctimes mortals per aquest conflicte.
Ja són 900 morts israelians, l'atac més mortífer per Israel i 560 palestins a la Franja de Gaza en el tercer dia de guerra, tot plegat enmig d'un bloqueig total d'aliments, medicines i aigua i sota intensos bombardejos de l'aviació israeliana. De la seva banda, el primer ministre Benjamin Netanyahu ha fet una crida als partits de l'oposició per formar un govern d'emergència per afrontar aquest conflicte.
D'altra banda, Yolanda Díaz presentarà demà la proposta de Sumar sobre la llei d'amnistia.
El text abarca des del gener del 2013 fins a l'actualitat i especifica qui se'n podria beneficiar i entrarien manifestants independentistes i també obre la porta a amnistiar policies que tenen causes obertes pel referèndum de l'1 d'octubre. L'acte el presentarà el negociador de Sumar, Jaume Asens, tot plegat després de la reunió d'aquesta tarda entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo al Congrés, que no ha servit perquè es posessin d'acord. El líder del PSOE li ha demanat que deixi d'agitar els carrers de manera desesperada i la resposta de Feijóo ha estat que convocarà noves manifestacions. Demà, el president espanyol continuarà la ronda de contactes per la investidura amb el PNB i el BNG.
I atenció, això denuncien a l'actor Juan José Ballesta per una presumpta agressió sexual.
Haurà de comparèixer davant el jutge el dia 7 de novembre, segons Telecinco. La víctima és una amiga de la infància que actualment té 47 anys. Ballesta, de 35, és conegut especialment per la pel·lícula El Bola. Els fets haurien passat el juliol a la localitat de Parla, Madrid, d'on és Ballesta. Durant una nit de festa, l'actor i l'amiga estaven en un caixer automàtic i Ballesta hauria introduït la seva mà dins de la roba interior de la dona i li hauria fet tocaments sense consentiment.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
Als esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit.
Què teniu avui pel tu diràs?
Mira, estem pendents del partit de l'Espanyol, que un altre dilluns torna a jugar a segona divisió. Està perdent, 2-1 al descans. A veure si a la segona part ho remunta l'equip blanquiblau. Farem el Consell del Tudiràs amb l'Antoni Bassas i el Santi Nolla per repassar alguns aspectes destacats de la jornada del cap de setmana. I després tertúlia amb David Bernabéu, Lluís Carrasco i Danae Boronat per parlar de la plaga de lesions que hi ha al Barça ara mateix, tot i que estiguem en aturada de seleccions de cara al Clàssic. Hi ha molts jugadors que no arribaran. I també trucarem a Chicago avui, a un exfutbolista col·laborador del Tudiràs, que ha participat a la Marató de Chicago, on ahir es va fer el rècord del món.
Del món, eh? Sí, quin moment.
Ell la va córrer, a veure si va veure en algun moment a Kelvin Kiptum fent aquest rècord del món o li va passar com una bala per davant.
Em sap greu, però em sembla... Jo crec que té poques possibilitats, sí, d'haver-lo vist. Déu-n'hi-do, a veure si no triguem i nosaltres arribem a veure aquesta rebaixa de les 2 hores en la marató.
S'està preparant també un rècord del temps a la cursa de RAC1 aquest diumenge. A veure si s'aconsegueix baixar de...
Qui concretament? Qui ho està preparant?
Baixar de 20 minuts, que seria el repte personal, tot i que serà complicat.
Doncs ho seguirem de prop també. Gràcies, Aleix. Fins ara, que vagi bé. I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Tu també t'estàs preparant per baixar el rècord?
No, jo no.
Val, val.
No.
Pel que fa al temps, tot més tranquil o no?
Soc més de caminar, xinutxano, n'ha fet.
La cursa de recurs
pot ser caminant, també. I tant. Doncs mira,
el temps.
Tot tranquil, de moment, els propers dies. Demà, un dia que començarà de nou amb boires en sectors de l'interior del país, alguns baixos a la costa i al prelitoral, però allà on el dia comença tapat o variable i acabarà fent sol, serà un dia bàsicament assolellat, precipitacions un dia més no se n'esperen enlloc, i temperatures molt semblants a les d'avui, Ni que abrigat sí que cal anar de bon matí, sobretot en zones de l'interior, sobretot cap al Pirineu, algunes zones fondes de l'interior de Catalunya, no tant a la costa, i després a la costa el que passa és que la temperatura no puja tant com a l'interior, a la costa ens podem quedar a 24, 25, 27 graus, però cap a l'interior és més fàcil acostar-se o arribar als 30, i com ha passat avui, tornar a passar als 30 i arribar als 31, 32 en alguns sectors de la Catalunya central, de Ponent, de l'interior de les comarques de Tarragona. Sembla que de cara a finals de setmana, en què ens haurem d'esperar, començaran a normalitzar-se les temperatures. Cara, doncs, paciència.
N'estarem pendents, o anirem fent aquest seguiment
tant,
dia a dia, també per veure quin temps farà durant el pont. Gràcies, Abel. Fins demà, que vagi bé. Les 10 i 6 minuts, dos minuts de pausa i de seguida el No s'ha parlat prou d'avui.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Em dic Neus, sóc periodista i estic passant per una depressió. A la feina no ho saben, em fa por explicar-ho.
El 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. A iguanyemtots.org us donarem solucions per millorar el vostre entorn laboral. Parlem-ne, treballem-ho, i guanyem tots.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats, amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900 10608 o entra a legalitas.com.
Preparats? Llestos? Ja! Ja és aquí la cursa de RAC1 a Salou.
3, 2, 1...
RAC1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç et conviden a participar en una jornada d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions.
Corre, Jou!
Diumenge, 15 d'octubre. 5 quilòmetres corrent o caminant. Cadascú al seu ritme, ben a prop del mar, passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
Això és la festa de ràdio, d'esport, de família, de color, però sobretot de vida.
Apunteu-vos-hi a lacursadarracu.cat. Fent cursa, tots som un. Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Medplaya.com, Bermuts Miró i Vicenç Esport. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 8 minuts. És dilluns i toca No s'ha parlat prou, avui amb el Pep Antoni Roig. Què tal, com estàs?
Hola, bona
i
nit.
I la Clara Cataltó, bona nit, bona Clara. Nit. A veure, avui, Pep, et toca començar tu?
Sí.
Va, de què no s'ha parlat prou?
Doncs crec que no s'ha parlat prou del que passa quan vas a un bar,
sí?
Demanes una beguda amb el nom d'una marca,
mm-hmm,
i et porten aquella beguda, però no és d'aquella marca.
Sense avisar, vols dir?
Sense avisar.
Perquè hi ha llocs que t'avisen, d'entrada.
Ara en parlarem. Hi ha un parell de begudes que hi ha com una línia vermella, però
sí,
n'hi ha d'altres que no. Llavors, tot això vaig pensar l'altre dia, perquè estava fent un cafè al bar on acostumo anar sovint, aquí al barri de l'Eixample, i hi havia al costat, hi havia una taula amb quatre senyors jugant a cartes al dematí, Tenia una conversa bastant divertida entre ells, i bueno, va venir la cambrera, i dos d'ells demanen un bittercast.
Sí. Molt vintage, bittercast.
Sí, molt old school, es diu ara la campanya. Demana un bittercast i al cap de dos minuts ve la cambrera, els hi serveix, i un dels dos senyors, no diré de males maneres, però amb un to una mica agressiu, diu, escolta, això no és un bittercast. I a mi se'm va encendre l'antena i la cambrera es va quedar una mica parada i diu, com que no? Sí, és un bittercast. I diu, no. no és un bittercast. En efecte, era un bitter rosso, que és un bittercast d'una altra marca, no? Total, la cambrera els hi va explicar que en aquell bar tenien contracte amb una distribuïdora de Coca-Cola Company, i li deien, no, però que és igual de bo, és exactament igual. I el senyor es va posar molt que no. Total, va acabar demanant una tònica.
I la tònica era...
Clar, i aquí el truco, la tònica... Llavors jo vaig pensar, aviam si ara... Perquè no ha especificat si és Schweppes o no. Llavors jo vaig pensar, vale, aquest senyor no ho sap, però si ho està escoltant, des d'aquí el saludo. Faré un no parlem prou d'això, perquè realment és tot un tema. És tot un tema. No sé si vosaltres us passa, no sé si sou perapunyetes, siberites, amb
home, depèn de què... Sí. Direm marques, no, ja, avui?
Si m'ho permets.
Sí, direm marques.
Si no, em sembla que no pot acabar de fer la seva secció.
Sí, si no, la secció se'm va una mica al capdavall. Però és una cosa que passa, o sigui, el procés aquest d'anomenar una cosa pel nom de la marca és una lexicalització. Les més típiques, per exemple, jo ara et diria que porto unes bambes Nike, no?
Ja. Yeah.
Però bamba... Hauríem de dir que porto unes espardenyes esportives, Nai.
Unes sabatilles, no?
Bueno, en català, sabatilles, però... Però, vull dir, Bamba és el nom d'una marca i, de fet, la gent de Lleida en diu Quets perquè Quets també era el nom d'una marca. I segurament, quan demaneu un dònut, ja no esteu esperant que us portin un dònut de la marca Dònuts.
No.
Vull dir, si ens porten
una berlina.
Una berlina que no és dònut, no protestarem.
On sí que... Kleenex, per exemple.
Kleenex, etcètera, etcètera. On sí que he detectat que avisen... és amb la Coca-Cola i la Pepsi.
Això sí.
Sempre.
Aquí sí que t'ho diuen i et diuen, no, aquí tenim Pepsi. Jo no sóc dels que es tira enrere. I si vull un refresc de cola, demano Coca-Cola.
Però hi ha molta gent que sí, eh?
Sí.
M'has fet pensar que hi havia una època que la gent dels sucs en deia frucos.
Ah, un fruco, és veritat.
Un fruco de pinya, saps? O sigui, sí.
Hòstia, molt rufia, eh? A vegades quan demanes un suc sí que et diuen tinc granini, però com si fos una cosa premium, una cosa superior. En canvi, si tenen zumo solo, Juber, no t'ho diuen, no? Però, clar, a mi no m'ha passat mai de demanar un cacaulat i que et portin un batut poleva i enfadar-te, però també...
Home, amb el cacaulat t'haurien d'avisar, també, eh?
Jo m'he trobat que no et porten cacaulat. Aviam, estem en un moment en què han proliferat molt les marques blanques i carai, el mercat s'ha obert en tots els aspectes i totes les begudes i marques tenen coses diferents. Però quan l'altre dia li vaig explicar a un col·lega que faria... Aquest no se n'ha parlat prou, també perquè m'he permès valorar una miqueta prèviament si el no se n'ha parlat prou, però no se n'ha parlat prou, em va dir supermotivat, em va dir, uah, gràcies, tio, gràcies, perquè estic molt...
Estava esperant que algú parlés d'això a la ràdio.
I llavors vaig dir, bé, tornaré a fer un no se n'ha parlat prou de protesta, com el de l'altre dia, que era més agrícola, no? Perquè em va explicar que, bueno, ell és un tio que no beu alcohol, i quan va a un bar es demana Aquarius. No perquè hagi acabat de córrer, ni res, sinó perquè li agrada l'Aquarius. I es veu que últimament s'ha trobat que es demana Aquarius i no li porten Aquarius, li porten una altra marca que ni recordo el nom.
És que anava a dir, jo ara mateix, si em diguessin quina altra marca hi ha que sigui similar a Aquarius...
Ni idea.
No ho sé, tampoc.
Però s'enfada molt. Es va enfadar moltíssim i fins i tot em va dir, és que m'ha fotut la copa en l'aire. He pensat, carai, per un Aquarius...
A veure, també hi ha gent una mica primmirada, amb això.
Bueno, és que hi ha gent que fa somilleria de refrescos d'Aquarius, no? I en aquest sentit, jo sí que he de confessar que potser sí que sóc una mica perapunyetes només amb una cosa.
Amb què? A veure.
I aquí
que... Espera't un moment, Clara, tu saps amb què és perapunyetes ell o t'aventures a...
És que m'ho he dit abans.
Ah, val, d'acord, doncs res.
Aviam.
Ara, com que us coneixeu tant, doncs veure, potser us sospites. Pensava que no us dèieu les coses abans d'entrar.
És que ens han fet el vídeo aquell abans, i clar, s'ha sabut tot. Però crec que obriré una petita veda i espero que hi hagi una confraternització per part dels nostres oients, però... Jo només soc perapunyetes quan demano un bitxí i no em porten un bitxí. Per aquí sí que no hi passo. És a dir, no avisen massa normalment.
Però tu demanes bitxí, eh? No demanes aigua amb gas.
Jo, si estic a Catalunya...
Bitxí.
Jo demano bitxí.
I llavors, si no tenen bitxí, canvies la beguda i dius, doncs no, vull una altra cosa.
Depèn. Hi ha una marca concreta que aquesta no m'atreveixo a dir-la perquè no voldria fer bullying aquí de marques. Mm. O sigui, quan tu demanes un bitxí, a vegades et diuen, tenim San Pellegrino. I, bé, caus de peu. Tenim Perrier, també caus de peu. Quan no t'ho diuen i et porten una Malavella, fins i tot un Fontier, bé, tu quedes així. Però n'hi ha una que té un nom en castellà i que, malgrat estigui feta aquí i sigui de Malavella, té un nom d'un sant, d'acord? Té un nom d'un sant que és el patró de Girona.
Val.
Però, ostres, crec que quan em porten allò, quan veig aquella etiqueta blanca i groga i jo he demanat un bitxí, per allà sí que no hi passo.
Això sí que no, eh?
Però bé, crec que el tema aquest és un tema que em toca molt de prop i el tinc molt ferit, i aleshores crec que l'hem de deixar per un altre dia, perquè seria un altre no se n'ha parlat prou i no vull acaparar tots els minuts. En fi...
Per tant, conclusió, si no tenen exactament el que hem demanat, que ens avisin, com a mínim que ho avisin, no?
Jo crec que en les marques de begudes sí, tot i que el cas que ha generat aquesta secció, que ha sigut el bitter cas, no està prou encara...
No sé quants anys fa que no demano un bitter cas.
Bueno, això seria un altre, no se n'ha parlat prou.
Cap a la vida.
Jo sí, jo fa uns 4 o 5 anys vaig fer el salt. O sigui, diuen que el bitter cas és una cosa que...
Jo tinc la sensació com de veure Oraldine. Sabeu aquella cosa
sí,
de glopejar?
Sí, per glopejar.
Això és perquè no ho has conegut. És quan hi entres ja no en surts i realment...
Jo recordo que a casa meva era com molt del dia de Nadal, no?, de treure el cava, el vi i els bitters. No sé, a casa de la meva àvia sobretot sortia el bitter sempre.
No, la meva mare és una gran bevedora de bitter cas i de fet si he arribat allà segurament és per ella, no? Però un amic, un dia, que també li agrada, un dia em va dir que és la cervesa dels refrescos i em va semblar una definició magnífica i realment, sobretot abans de dinar, allò que fas un quinto abans de dinar, vermut, que et fot aquella fava que vas a dinar que veus doble, bitter cas, caus de peu sempre.
Doncs ja ho sabem, a partir d'ara demanarem... Bitter, no, t'anava a dir el tema de Vichy, eh? Que això també és molt a partir... Tu a quina edat vas començar a veure Vichy?
Jo crec que tenia dies.
Ara em dirà els 20.
No, des de petit.
Ah, sí?
Des de petit, sí. Primer per una... Quan jo era petit, el Vichy tenia un estatus medicinal.
Per la panxa.
A casa meva hi havia una ampolla de Vichy que era com... O sigui, entre un Vichy i un extinto no hi havia cap mena de diferència. Sí, hi havia un Vichy que no es podia obrir a no ser que tinguessis mal de panxa.
Només amb un cartell, no? Només per emergència.
Si gosaves obrir el Vichy, mon pare em fotia unes bronques terribles perquè, s'ha acabat el Vichy. I aleshores, a mesura d'anar tenint petits mals de panxa, vaig anar veient que allò m'agradava molt i ara he arribat a un punt bastant frenopàtic en què sí, si no tinc Vichy a casa... Bueno, ho he escrit algun article al... El senyor del negoci pakistanès que hi ha sota casa meva, que té obert 24 hores al dia, no sap com em dic, però sap
que
veig Vichy,
eh?
I quan a vegades la meva nòvia va i compra aigua o compra vi o compra alguna altra
segur
cosa...
Segur que no vols...
Li diu, tu amigo Vichy, i no, ja en tinc, però
mira,
sí.
Jo vaig fer el clic fa potser 5 o 6 anys,
Ets vichinera,
ara
també.
Ara m'encanta, sí.
Jo no gaire, només quan em fa mandra demanar una aigua normal, que és com una cosa més, llavors un Vichy amb una llimona...
Ai, però un Vichy una mica de gel i llimona i...
T'he de dir
per
que...
fer la digestió va bé, eh?
Sí, t'he de dir que vaig cometre un error fa 2 anys que per sort m'he desenganxat, que em va agafar la costum de demanar cafè i Vichy. Perquè realment és un plaer dels déus fer això. O sigui, un Vichy, després un cafè sol i un Vichy és... Pa. Però clar, anar a fer el cafè val 1,5, anar a fer el cafè i el Vichy ja valia 3,5, i després de 6 mesos vaig dir, no puc seguir per aquesta via de...
D'aquesta despesa desenfrenada,
i ara he aconseguit tornar enrere.
En fi, doncs, res, si no us porten la marca que volíeu o que us pensàveu, ara ja teniu aquí, podeu fer les reclamacions, el No s'ha parlat prou del No ho sé, que les recollirem i un altre dia, si de cas, doncs ja les repassarem. A veure, Clara, anem amb tu, de què no s'ha parlat prou?
A veure, no s'ha parlat prou de a partir de quin percentatge de bateria al mòbil ens hem de començar a posar nerviosos.
Uf, això depèn molt del mòbil i de cada persona, eh?
El tema ve perquè la setmana passada es va fer viral un vídeo, que no sé si el vau veure, d'una influencer, que s'havia comprat un mòbil, que havia sortit mig defectuós, i que la bateria li durava molt poc, i deia que a les 11 del matí estava sense bateria, i que ella necessitava el mòbil, i que per tant no podia ser, estava plorant, molt afligida.
I que havia anat a que li arreglessin, no?
Sí, estava molt desesperada i no li havien contestat gaire bé. Llavors, vosaltres, Anna, Pep, a partir de quin percentatge de bateria comenceu a patir?
Jo quan es posa la línia vermella, que em sembla que és un 20%, ja em poso nerviosa.
Jo tinc Android i del 20 al 10 diria que és taronja, del 10 al 0 és vermella, jo cap al 12.
Cap al 12.
I segona pregunta, sentiu una mena de vertigen si intuïu que us quedareu sense bateria i que no el podreu carregar?
Sí. Sí.
Jo també, eh?
Tot depèn de l'hora del dia i de... quanta estona tardaràs a arribar o a casa o a una botiga on poder comprar el carregador.
Clar, sí.
La pregunta és quants carregadors ens hem comprat per culpa d'això?
No, ara hi anem, perquè jo crec que pots descobrir bastantes coses d'una persona sabent en quin moment comença a angoixar-se per la bateria del mòbil, perquè són aquells comportaments quotidians que t'il·lustren coses, no, de la naturalesa humana. Llavors, en primer lloc hi ha el previsor. Veig que no sé si sou gaire vosaltres aquest perfil de persona.
Jo he de dir que em poso nerviosa, però que m'he quedat més d'un dia amb 0% de bateria, sense portar cap bateria externa i cap carregador. Vull dir, pateixo, però tampoc no sóc previsora.
El previsor és el que surt de casa amb el mòbil al màxim. Sempre porta el carregador per si de cas i arriba a la nit amb un 60%. Per tant, no ha sentit ni una remor de patiment.
Tots aquests,
no,
alerta,
gens.
Alerta, perquè la línia entre la persona previsora i la persona ànsies és fina. L'ànsies és el que a partir del 40% ja diu que li queda molt poca bateria. Només l'utilitza per comprovar el percentatge de bateria que li queda. Si vas en colla et diu que no pot posar Google Maps, que no pot fer les fotos en grup.
Ai, sí.
No obre els WhatsApps, res. Mode avió per preservar aquell percentatge que a ell li sembla poc, només per si té alguna mena d'emergència incontestada.
I no sé si us ha passat de, per exemple, en el cotxe, no? Tres persones o quatre persones o dues persones fins i tot, no? I tens un carregador al cotxe, no? I hi ha la persona que té el 60% i diu, jo és que l'he de posar perquè he de fer servir el Google Maps, i si no el poso, dius, ja, però és que jo tinc un 20% de bateria, em deixes que... No, perquè jo amb el Google Maps se m'esgotarà.
Ha passat.
És l'ànsies. Llavors, a l'altra banda d'aquests dos perfils, hi ha els que són optimistes, jo m'incloc aquí, són els que surten a les 8 del matí amb un 7% de bateria, perquè no,
no
l'han carregat durant la nit.
7.
Un 7 no,
hi pensen gaire
a
carregar-lo.
No. Mínim un 30.
No tornen fins al cap de 12 hores.
Jo no surto
els
de casa,
que...
així.
Jo tampoc.
Que... Perquè és allò que, ai, no l'he carregat a la nit.
Jo si surto amb un set, porto el carregador a la bossa. Sí.
I són els que pensen, són optimistes perquè pensen que si el fan servir poc, sí que si realment es controlen, els
poses
aguantarà.
El mode avió, no? Tot està la brillantor de la pantalla al mínim.
Aquest perfil de persona també són els que pensen que sempre hi ha algú que portarà un carregador que serà exactament el carregador que ells necessiten. Que, de fet, això canviarà, que no sé si recordeu que aquest estiu...
Segur que canviarà,
perquè... Hi ha d'haver un acord de la Unió Europea perquè la tardor vinent hi hagi aquest carregador universal, eh?
Sí.
Per tant, aquesta és una bona notícia pel perfil dels...
L'USB-C, crec que es diu,
exacte.
No? No sé, això fa temps que ho diuen i la veritat és que no acaba de passar mai.
Llavors, aquest perfil ens porta a un altre perfil, que és el dels pidolaires, val? Mm. Els pidolaires són els que has quedat per fer unes cerveses i t'escriuen i et diuen, ei, oi que encara no he sortit de casa, porta'm el carregador, sisplau.
Demanen carregadors com qui demana per a fer tambor.
Exacte. Sí. Són els que es fan amics dels cambrers dels bars, perquè així els deixen carregar el mòbil a la barra.
Ai, això ho he fet, eh?
Els que compren carregadors in extremis i que a casa en tenen un calaix ple, però
això
mai no se'n recorden d'agafar-lo, i els que deixen el mòbil endollat pels llocs més imprevistos. Són els que el tenen al lavabo de no sé on, sobre una cadira penjat al costat de l'endoll de sota la taula, perquè, a part de pidolaires, són gent refiada i, per tant, no pensen que els hi robaran.
I jo m'hi sento força identificada, doncs, amb aquest perfil. No em passa sovint...
Em podeu encarnar més d'un,
No em passa sovint, però, home...
Jo quan estic apurat, també.
Deixar-lo a la barra o allò que vas a un restaurant i dius, jo estic amb una punta i l'endoll és a l'altra, és igual, vaig allà, el deixo sobre una cadira...
I
cap problema. Sí,
jo també sóc una mica així, eh? Un pas més enllà... Trobem els que són exageradament feliços, és gent molt, molt tranquil·la, són molt estimables, són molt autèntics, però són els que es queden sense bateria i que llavors necessiten comunicar-se amb tercers a partir de la gent que tenen al voltant. Són els que et demanen un moment al mòbil per fer unes trucades o per enviar uns WhatsApps.
Mira, aquí diré una cosa, perquè tinc uns amics que són parella i els dos són així. I aleshores, has quedat amb ells, no arriben, perquè a més acostumen a arribar una mica tard, dius... Vaig a trucar-la amb ella. No té bateria. Val, el trucaré amb ell. Tampoc té bateria. És a dir, són iguals en aquest sentit. No hi ha manera de contactar amb ells. Perdó, és un missatge que els envio des d'aquí.
Llavors, aquest perfil de persona també és aquell que tu els envies un WhatsApp, el WhatsApp s'està 48 hores amb un sol tic, i quan ja comences a patir i penses que l'han segrestat alguna cosa greu, et diuen, no, m'havia quedat sense bateria, val? Llavors passa una cosa amb aquesta gent, com que han de demanar els mòbils a tercers, recorden números de mòbil o els porten apuntadets en un paperet dins groguet, dins la carcassa del mòbil que hi ha. No tenen
això, això no ho he vist.
Jo això ho he vist.
De gent amb els números apuntats?
Jo l'últim cop va ser el 2008, però...
Existeix aquesta gent encara.
A veure, quins números us sabeu de memòria?
Jo em sé el de la Clara.
Ah, sí?
Jo no em sé el teu, he de dir.
Jo em sé el de la
Però jo crec que aquesta època l'hem viscut. Saber de memòria els números dels nostres amics, que ja no els oblidarem mai.
Jo em sé el de la meva mare,
amb ser el de dos amics meus molt íntims, i diria que ja està.
I el de la Clara ens pots dir per què te'l saps?
Perquè quan érem petits ens trucàvem molt.
Ah, és el mateix, eh?
Sí, sí, sí.
Però el mòbil, no el fixa de casa, perquè els fixes no, d'amics sí que me'n recordo.
El fixa del... Aviam, em vas prohibir reiteradament parlar del Penedès, però el fixa del nostre poble és molt senzill perquè són tres números. És a dir, no sé com va...
Què vol dir tres números?
Doncs que només canvien els tres finals.
Ah... Sí, no, bé, la Franca canvia una mica
és,
més.
És sempre 938988 i a partir d'aquí jugues perquè hi ha 1000 habitants i totes les combinacions són possibles. I el de casa de la Clara ara no me'n recordo. Però el del mòbil sí, i això és un altre tema, eh? Tu tens el mateix número de mòbil des del primer dia que vas tenir mòbil?
Mira, no. Bueno, no li esgarrem... No, però bueno, ara ho he de dir. Hi va haver un moment, no sé per quin motiu, d'un contracte que havia de marxar a la portabilitat, tot allò que passava abans, que la meva mare i jo ens vam intercanviar els telèfons. I des d'aquell moment, des que jo tinc 22 anys, o sí, una cosa així, que jo tinc el número que la meva mare havia tingut des de sempre i la meva mare té el número que jo havia tingut des de sempre.
Oh, imagineu-vos
a l'inici de canviar-nos els telèfons, d'amics, gent que enviava missatges a la meva mare, en fi.
Aquí hi ha literatura.
Aquí hi ha una novel·la.
Aquí hi ha una novel·la, eh? Un missatge tonto d'una persona que vas conèixer l'any 2005.
Segurament.
No, jo tinc el mateix des de que tinc 14 anys.
Jo també, només he tingut
anys.
Aquest número.
Sí, sí.
I és el que hauria de ser, eh?
Val, a veure, que sapigueu que si us genera ansietat quedar-vos sense bateria, esteu patint una síndrome que té nom i es diu low battery anxiety, ansietat per bateria baixa.
Jo la tinc.
Es veu que l'empresa electrònica sud-coreana de nom format, bueno, com que podem dir noms,
sí,
LG,
avui ja n'hem dit uns quants, ja n'hem vindrà d'aquí,
ha analitzat aquestes actituds derivades de la por de quedar-te desconnectat. Per exemple, no deixar el carregador que portes a ningú per por de necessitar-lo. Uh-huh. Carregar el mòbil repetides vegades al dia encara que no sigui necessari, o tenir-lo permanentment endollat al corrent. Llavors, aquesta por està vinculada a una altra que segurament sí que us sona, que és la nomofòbia.
Sí.
No mobile phone fòbia, que aquesta és la por de estar sense mòbil, perquè és cert, no, que vivim a través del nostre mòbil, tota agenda, reunions, la comunicació amb tothom, i és veritat que quan et quedes sense bateria tens una sensació molt estranya, no? Que aquesta finestra et queda completament bloquejada d'interacció amb el món, tens la sensació d'anar pel món sense pantalons i aquesta sensació d'estar-te perdent coses, eh?
I vosaltres heu aconseguit algun dia, no sé, surts de casa per aquelles casualitats, t'has deixat el mòbil encara que faci 5 minuts que has sortit, sou dels que torneu a casa a buscar-lo?
No. A mi,
no?
A mi em va passar això que has dit, la segona, la nomofòbia. A mi em va passar l'any passat això que estàs dient tu.
Sí.
Vaig marxar de casa i al cap d'un quart d'hora i estava...
lluny.
Estava a 6 parades de metro, diguéssim, em vaig adonar que no portava el mòbil, perquè m'havia posat el paquet de tabac a la butxaca on porto el mòbil i diguéssim que el pes... Hi havia un objecte allà que em...
Va compensar una cosa amb l'altra.
I al cap de 2-3 hores, de veritat que vaig patir ansietat.
Però anaves a algun lloc, per exemple, que et podies connectar al WhatsApp web?
No, res,
no,
res,
eh?
Res, 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 res. I em vaig creuar amb una persona coneguda pel carrer.
Que em deixes el mòbil?
No, 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 el primer que li vaig preguntar, pitjor encara, per això des d'aquell dia porto rellotge, li vaig preguntar, quina hora és?
Mira.
I em va dir, què et passa?
Absolutament
d'acord. O sigui, comptes de dir-li com estàs, t'has casat, estàs embarassada, li vaig dir, quina hora és? Em va dir, què et passa?
A mi em va passar fa uns anys que tenia es va trencar el mòbil i el vaig tenir arreglant-se, no sé, una setmana, i vaig anar sense mòbil.
Una setmana?
Sí, però fa 6 o 7 anys no hi havia aquest nivell de dependència.
Ah, val, 6 o 7
anys. I com que jo sempre vaig tard, em trobava demanant l'hora a la gent del carrer, i és una pregunta que és sospitosa. La gent es pensava que el volia enredar. Rotllo, com pot ser que em preguntis quina hora és? Sí, sí.
És una pregunta vintage, és anacronisme. L'any 2023 preguntar l'hora és anacrònic.
Sí,
total, haurem de suportar aquesta ansietat fins que la tecnologia de les bateries mòbils millori. I heu de saber una cosa, això potser és més a prop del que pensem.
Ah?
Hi ha una investigadora a la Universitat d'Irvine, a Califòrnia, ho he estat llegint, que està desenvolupant unes bateries que poden suportar centenars de milers de cicles de càrrega sense perdre capacitat. Concretament, 200.000 cicles de càrrega, que equivaldria, atenció, a 400 anys.
Qui com, sap... com, a veure...
Exacte, o sigui, qui sap si en un futur que ara ens pot semblar mig distòpic no ens passarem els mòbils de pares a fills.
Això segur que no, eh?
Però aquí hi ha una altra novel·la.
Però això també seria un mòbil que tingués 400... 400 quan has dit? 400 anys?
400 anys, o sigui que
no,
les bateries,
crec, no
les bateries al final es fan malbé...
Tant de bo.
Home, seria tot un què.
Buah,
segur que voldríem canviar el mòbil igualment,
evidentment,
sí,
per això
mòbil,
dic que és un
sí.
escenari mig distòpic
no, però perquè... és que ara ho has dit, no? Però jo m'imaginava que diries un mòbil que aguantarà 10 dies sense haver-lo de carregar, i he pensat com, ai, que bé, saps? M'he com relaxat, però clar, això dels 400 anys la veritat és que no, No m'ho esperava que anés tan enllà. En fi, se'ns ha acabat el temps. Clara, Pep Antoni, moltíssimes gràcies per venir avui al No ho sé, el No s'ha parlat prou. Ens retrobem d'aquí a 15 dies. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu. I abans de donar pas al Tu diràs, de què parlarà amb el Basté, Pep Tormos?
Doncs de la guerra entre Israel i Palestina. Entrevistarà Josep Maria Barrucal, que és el segon entrenador del Maccabi de Tel Aviv de bàsquet. I més tard conversarà amb el periodista i escriptor Sergi Pàmies, que publica el llibre A les dues seran les tres.
Doncs això serà demà. Nosaltres ara us deixem amb el Tu diràs. Que vagi bé. Bona nit. We'll be right back.